Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos con el informativo de este jueves 4 de septiembre y además lo hacemos aquí en Radio Litoral, en Litoral FM, con una entrevista. Una entrevista de alcance que prácticamente va a ocupar esa parte informativa del día de hoy, ya que estamos arrancando con ese curso político y queremos conocer en profundidad lo que está ocurriendo en nuestros municipios y también cuáles son los desafíos que tenemos por delante después de ese balance de verano. Por ello, hoy mismo en esta primera entrevista vamos a contar con el alcalde de Benissa, Arturo Poquet. Hablaremos con él sobre muchos temas, sobre los vertidos, sobre cultura, también por supuesto sobre la situación política de la comarca. Lo haremos también acompañados de nuestra compañera Miriam Pagán, que también nos acompaña en los boletines horarios en esta misma emisora. Hoy haremos esa entrevista en profundidad para conocer lo que ocurre y lo que va a ocurrir en Benissa en este año político.
Litoral, servicios informativos.
Política escena en este espacio informativo. Con el inicio del nuevo curso político este mes de septiembre queremos conocer los planes y prioridades para este nuevo periodo de nuestro invitado de hoy. Por cierto, Kevin Carrió, buenas tardes. ¿Quién nos visita?
Muy buenas tardes, Miriam. Pues sí, porque hoy nos visita el alcalde de Benissa, Arturo Poquet, ya que el sur de la comarca vive un verano intenso, culturalmente hablando. Mostra de Curs de Moscatell, Benissa en Curt, dos de esos ejemplos claros, pero también momentos vitales que también se han visto con problemas que hemos tenido en prácticamente toda la comarca, con un problema que es recurrente, además, esos vertidos ilegales, en el cual Benissa también está trabajando activamente para intentar suplirlos. Por ello, Arturo, pues muy buenas tardes.
Buenas tardes, Kevin. Buenas tardes, Miriam.
Bueno, antes de entrar en la materia política local, si nos permites, Arturo, la situación política de estos días viene marcada por esos acontecimientos que se han sucedido en Els Poblets, tras la presentación de la fallida ya moción de censura, pero sobre todo ese giro, ¿no?, político que se ha producido esta semana con, bueno, pues ese rechazo de la edil socialista Eva María Candel, desmarcándose de la moción de censura e integrándose dentro del equipo de gobierno local de Els Poblets. Por tanto, pues los números ya no salen para que la moción de censura salga adelante y, bueno, los firmantes de la misma pues han comentado ya que no acudirán a ese pleno que se ha convocado, de hecho, para el 10 de septiembre. Valoración de todo lo que ha ocurrido, de esta situación política en Els Poblets, como coordinador, ¿no?, como alcalde del Partido Popular, Arturo.
Bueno, sí, este inici de curs polític ve marcat per aquesta moció de censura que es va presentar en Els Poblets. Jo sempre, com a coordinador comarcal, des d'un primer moment, sempre he manifestat el mateix missatge del Partit Popular en Els Poblets, que és la tercera força allí, en ningú moment, i baix ningú concepte, ha buscat aquesta moció de censura. Evidentment, i això ha quedat evident en el moment en el que també l'actual alcalde de Compromís, José Luis, pues, va fer unes declaracions en les quals manifestava que evidentment havia pues, una mala relació entre el regidor del PRE i l'actual alcalde. Bueno, entre altres coses, assumia competències que no li corresponien. I jo sempre des d'un primer moment vaig dir que els que tenien que donar explicacions és els que havien motivat i iniciat aquesta moció de censura. Entre altres coses, perquè fa dos anys, a principi de legislatura, s'arriba a un acord, es dona a l'alcaldia i què ha passat per a que dos anys després pues, esta estabilitat pues, s'hagi trencat. En tot moment el Partit Popular en Els Poblets el que ha pretès és que haguera una governabilitat i donar una estabilitat, i en aquest sentit ens vam pues, sumar a aquesta moció de censura perquè per damunt dels projectes personals pues, jo trobo que estan els interessos dels veïns i veïnes dels Poblets. Una moció de censura que jo vull recordar que va ser signada per tots els regidors del grup socialista davant notari i que, per motius que algú tindrà que explicar, pues una regidora que estava dins de les llistes del grup socialista, però com a independent, pues, dies després es tira endarrere. Quins motius hi ha? Pues jo trobo que es veurem pues molt en breu plaç de temps. Entre altres coses, el mateix dia que es fa públic que aquesta moció de censura no va prosperar, el mateix alcalde pues manifesta que la vol incorporar dins de l'equip de govern. Jo trobo que està clar i és evident que és el que ha passat en este cas.
¿Puedo pasar factura Esta situació als regidors del grup municipal del Partit Popular en els pobles, trobes?
Doncs pues bueno, això es veurà d'ací 2 anys, que és el que queden per a les eleccions. Nosaltres el que hem intentat ha sigut ser útils. Jo sóc conscient de que un govern en minoria pues bueno, és molt difícil de gestionar, i a més jo ho he patit en primera persona en Benissa. El Partit Popular en Benissa en la legislatura del 2015 van començar governant, i a meitat de legislatura, a finals del 2016, es va instar a un canvi de govern aprofitant la dimissió d'en aquell entonces l'alcalde Juan Bautista Rosselló, i el greu va ser és que es va buscar una majoria per a poder desbancar l'alcaldia al Partit Popular, que havia sigut àmpliament el que havia guanyat les eleccions, però no es va buscar una majoria per a tindre una estabilitat en el que quedava de legislatura. Prova d'això és que durant 3 anys no es van poder aprovar ningun pressupostos, que és el document més important d'un ajuntament, i prova d'això és que per responsabilitat política en aquest final o en aquest tram de legislatura, si es van aprovar documents tan importants com poder ser la RPT, la UEPT de l'Ajuntament, va ser gràcies a la responsabilitat del Partit Popular, que es va recolzar.
Sí, et pareix, Kevin, aprofundim en temes més locals de la política de Benissa.
Sí, en temes més locals, Arturo, ja ho parlàvem en aquesta introducció, doncs, per exemple, tenim aquests vertits il·legals que tant han afectat al municipi. En aquest sentit, com heu vist ara que ha passat l'estiu i que suposa que ja la massificació ha anat a menys, com veu aquests vertits? Continuen havent problemes?
Sí, trobo que és una problemàtica que tenen tots els municipis, evidentment els municipis que són turístics o que en el període estival pues, incrementen la seva població. Si fem una comparativa, i això també ho hem pogut veure a través de la mercantil pública Benissa Impuls, sí que este any, a pesar de que segueixen havent vertits il·legals, pues, han disminuït en relació a l'estiu passat, però no obstant això, sí que és cert que segueixen havent, i això també la imatge que es dona per a un municipi turístic pues, no és res agradable. Per tant, des de l'Ajuntament i també des de la mercantil s'estan pues, posant mitjans per a intentar pal·liar aquesta situació. Entre altres coses, hi ha una coordinació molt estreta amb la policia local de Benissa, recentment es van adquirir 3 drons que d'alguna manera estan fent un paper molt important, i pues, bueno, a través d'aquests drons i de determinades accions pues, s'està minvant i s'estan posant sancions. No tenim ningú ànim recaudatori, però sí que un ànim de que aquestes conductes incíviques pues, deixen de produir-se.
A més, també tenim una altra pàgina més política dins de l'Ajuntament de Benissa, en concret amb grups de l'oposició, com Reneixem Benissa. Fa unes setmanes ja van tindre l'ocasió, Arturo, de parlar sobre esta transparència, no?, que denuncien que falta a l'Ajuntament, que diuen que no hi ha accessos a aquests documents, i vosaltres vau oferir que tornaré a demanar aquests documents que, en principi, segons ells, no estaven aconseguint. En quina situació esteu ara en l'oposició?
Bueno, és que aquestes manifestacions no són reals, vull dir, quan algun regidor, i així no ho estipula la llei, demana accés a un expedient, hi ha obligació de donar-lo en el plaç de 5 dies, i si no es compleixen aquests 5 dies, estem parlant perquè és algun expedient que és molt antic i està en l'arxiu municipal, i es té que anar i l'arxiver, el responsable de l'arxiu, pues, té que anar i localitzar-lo, que moltes vegades no és una taxa fàcil, però realment quan es demanen accés a qualsevol dels expedients hi ha una obligació legal, i així s'està fent.
Continuant amb temes locals de Benissa, un dels projectes emblema, podríem dir, és el centre de dia, futur centre de dia. M'agrada sempre preguntar-te, Arturo, en quin moment ens trobem d'aquest projecte?
Bueno, sí, sempre que he vingut així a la ràdio a parlar del centre de dia, perquè probablement és el projecte de legislatura, el projecte més important, i sí que n'hi ha una tasca darrere, una tasca molt costosa que no es veu. Jo recordo sempre que això s'inicia l'any 2022, estem en el 25, ja en l'últim tram del 25, i a pesar de que pareix que anem passet a passet, però bueno, s'estan aconseguint ja moltes coses. Ja tenim la cessió de competències per part de l'Ajuntament, centres de dia són competències impròpies, depenen de la conselleria, s'ha treballat molt per atendre aquesta cessió de competències, i ara estem en una fase de la redacció del projecte per a que el centre de dia siga una realitat. Estic jo personalment centrat en aquest projecte perquè crec que és de vital importància importància. Cada vegada més les nostres persones majors requereixen o necessiten per a tindre pues, una vida lo més òptima i lo més llarga, pues, requereixen d'estos cuidaos, que en este cas el centre dels dies és un centre sociosanitari necessari per a les nostres persones majors. Entre altres coses també perquè el centre de dia més pròxim en este cas està en el municipi de Teulada i hi ha una cua d'espera molt gran. Per tant, trobo que és una necessitat imperant i des de la conselleria, des de la pròpia consellera, vicepresidenta del Govern València i la Secretaria Autonòmica són conscients i estem treballant conjuntament per a que sigui una realitat lo antes possible.
També com a diputat provincial de carreteres, bueno, que ens pots contar respecte a bueno, aquests projectes, no? I aquests plans de diputació per a la nostra comarca, per a la Marina Alta. Alguna prioritat per a la nostra, per a les nostres carreteres?
Sí, bueno, jo sempre dic que l'àrea de carreteres és una de les àrees més importants de la Diputació i és una de la que més pressupost contempla des del pressupost de la Diputació d'Alacant, entre altres coses perquè un dels majors patrimonis de la Diputació és la red viària de carreteres de la nostra província. Són més de 1.000 quilòmetres que n'hi ha que mantindre, que n'hi ha que tindre en bon estat, per una qüestió també de seguretat i també per una qüestió d'operativitat i de cohesió a través de les vies i cohesió dels nostres municipis. Aleshores, són moltes línies de subvencions que dona la Diputació i s'aproven en caràcter bianual tres plans, el pla peatonal ciclista, el pla de millores i el pla d'accessos, i en aquests plans que ja han sigut aprovats, com és el del 2025-2026, la comarca de la Marina Alta pues, està pues, representada i té unes inversions molt importants, a pesar de això, també hi ha un contracte de manteniment anual que és de vora 100 milions d'euros que també pues, es fan inversions necessàries en tota la nostra red provincial per a millorar i cohesionar el nostre territori.
I ja que parlem també a nivell provincial, bueno, pues estos conflictes polítics, no? que ha hagut, podríem dir, o enfrentament polític, no? Pel tema del Plan Más Cerca.
Sí, el Plan Más Cerca pues, és un plan que mai està dins de lo que és el pressupost municipal. Com bé sap pues, des de l'any 2020 i com a conseqüència de probablement la major crisi sanitària de la nostra història recent a través de la Unió Europea i ratificada després pel govern d'Espanya, es van eliminar les regles fiscals i això va suposar que els remanents que tenen les administracions, tant els ajuntaments com en aquest cas la Diputació, pues estaven alliberats i es podien utilitzar. A dia d'avui, els remanents que té la Diputació d'Alacant, estem parlant de 250 milions d'euros, que una vegada en l'any 2025 s'han posat en marxa una altra vegada aquestes regles fiscals, pues no es poden utilitzar. Per tant, en aquest 2025 el Plan Más Cerca ha sigut de 16 milions d'euros, quan en anys anteriors ha sigut molt superior perquè es podien utilitzar aquests remanents. Nosaltres el que hem fet hem estat a través d'una moció que es va presentar en la pròpia Diputació i en molts ajuntaments també s'ha fet perquè això afecta a tots els ajuntaments, siga del color polític que siga, és que s'alliberen aquestes regles fiscals que tenien el seu sentit en el seu moment, però que a dia d'avui és incomprensible que municipis i administracions supramunicipals com la Diputació tinguin uns diners i no puguin utilitzar-los. En el cas meu i en el cas de Benissa tenim uns remanents per import de vora 10 milions d'euros i per a mi és molt difícil explicar als meus veïns que a pesar de tindre 10 milions d'euros de remanent, ser un ajuntament que està, no té absolutament ningú deute, no poder utilitzar aquests remanents per a fer les inversions necessàries. Jo trobo que és una norma que va sorgir en l'any 2002, quan les administracions, moltes d'elles i molts ajuntaments, tenien unes deutes molt elevades i havia que contindre aquesta deuda, però a dia d'avui, aquesta llei que es va aprovar, la llei Montoro, s'ha convertit en la llei Montero i trobo que no té absolutament ningú sentit.
Arturo Poquet, alcalde de Benissa, diputat provincial de Carreteres, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies als dos. Un plaer estar amb vosaltres.
Cuando calienta el sol.
Por favor. Un poco de aire.
¿Y tú? ¿Con qué aires te has levantado hoy?
¡Trinera!
¡No pases más calor este verano!
¡Trinera!
Líder en aire acondicionado. En Electrodomésticos Pineda te garantizamos el mejor precio en aire acondicionado. Las mejores marcas. Montaje por profesionales autorizados.
¡Trinera!
Servicio técnico y mantenimiento. Financiación sin intereses. Presupuestos y asesoramiento a domicilio gratis. Pásate por Electrodomésticos Acústicos Pineda, Endemia, Ondara, Moraire y Javea. Teléfono 96-642-3200. Electrodomésticos Pineda, líderes en aire acondicionado.
Infórmese ya de las grandes ventajas para su empresa y comunidad que le ofrece Extintores Candela. Bocas de incendio, detección electrónica, extintores, señalización, mantenimiento integral de todos los sistemas de protección contra incendios. Llame al área comercial de Extintores Candela 667-640580 para que le asesoren sin compromiso.
¿Tienes joyas o artículos de oro y plata que ya no usas? No los dejes guardados. En Compro Oro, pago inmediato al más alto precio del mercado, sin importar el estado. Nuestro proceso de compra es rápido, fácil y seguro. Obtén efectivo al instante. Somos la cadena líder en la Marina Alta. Compro Oro. Visítanos en Denia, Javea o Calp. Compro Oro. Comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes y con ganar su confianza.
Litoral. Servicios informativos.
Muy buenas tardes, Amanda Ortola. Vamos con esa agenda comarcal de cultura y eventos.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Kevin? ¿Ya tienes planes para esta tarde? Hoy abrimos nuestra agenda hablando de cine, de la primera edición del Festival Benissa en Corto, una propuesta que ha conseguido una gran acogida de público y de profesionales del sector cinematográfico que arrancó el lunes y prolonga su programación hasta el sábado 6 de septiembre. Hoy, jueves, es el último día de proyecciones con dos pasos. Mañana viernes 5 de septiembre la fiesta del cine se trasladará a la Playa de la Fustera, donde a las 22 horas se proyectará la película dirigida y protagonizada por la madrina del festival, Antonia San Juan, Del lado del verano, y después en el restaurante El Rai, patrocinador oficial del festival, habrá una fiesta y música en vivo. El sábado, a modo de clausura, se celebrará una gran gala en el Centre d'Art Taller d'Ibars, con pantalla gigante en el exterior, alfombra roja incluida y la presencia de más de 80 directores, guionistas y profesionales del sector audiovisual. El programa también incluye para el sábado el acto de descubrimiento del Paseo de las Estrellas y un gran fin de fiesta Popcorn Music Fest. Nos lo ha contado desde la organización Pedro Font.
Bueno, encara que es queda divendres, que és abans de la gala, que tenim una festa, bueno, tenim una projecció d'una pel·lícula en la Fustera i després la festa en el Rai, que tenim oberta al públic. I bueno, i després la gala de Cloenda, que la gala de Cloenda promet ser algo molt, molt especial.
Y seguimos ahora con una propuesta dirigida a nuestros oyentes más jóvenes a partir de 12 años, porque el Departamento de Juventud del Ayuntamiento del Poblenou de Benitatxell ha preparado para este sábado 6 de septiembre una emocionante excursión a la Vía Ferrata y Tirolina de Gandía, una actividad pensada para los amantes de la adrenalina y la naturaleza. La salida está prevista para las 7:45 de la mañana desde el skatepark municipal, con regreso estimado alrededor de la 1 del mediodía. La actividad incluye transporte en autobús por un precio simbólico de 5 euros. Se trata de una oportunidad perfecta para disfrutar de una mañana diferente, en contacto con el entorno y practicando deporte de aventura en un entorno seguro y guiado. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda inscribirse cuanto antes. También queremos hablar hoy de fiesta, porque el núcleo de Fletch, perteneciente al municipio de la Vall de Laguar, celebra estos días, hasta el 6 de septiembre, sus tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen de los Dolores, San Pascual y Santa Teresa. Unas celebraciones con un profundo arraigo histórico que ofrecen a vecinos y visitantes momentos de convivencia, devoción y alegría. Dentro de la programación se incluyen varias noches de verbena. Hoy se ha previsto una disco móvil, mañana actuará la Orquesta Titanic y el sábado marcará el ritmo la Orquesta Emoji. Tampoco faltarán los actos religiosos, los encuentros de pilota valenciana y distintas actividades lúdicas y culturales. Y cerramos agenda con música, avanzando que mañana viernes 5 de septiembre Cal se convierte en escenario de una velada musical única con el concierto de Keith Dan, reconocido artista estadounidense de Boston y una de las voces más emblemáticas del blues acústico internacional. La cita será a las 20:30 horas en el auditorio de la Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà.
Y ahora, los deportes.
Y en la página deportiva, Javi Zamora, ¿qué tenemos hoy?
Hola, ¿qué tal, Kevin? Queridos oyentes, vamos a hablar de fútbol porque la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana ya se han confeccionado los diferentes grupos en la categoría de la tercera regional. La última categoría del fútbol regional ya sabe cómo han quedado encuadrados los equipos y una vez más la comarca de la Marina Alta ve cómo hay dos grupos. En el grupo décimo han quedado encuadrados los equipos del Pego B y la Unión Deportiva Hondarense, que tendrán que jugar en su mayoría con equipos de la zona de la Safor y otros de la zona sur de la provincia de Valencia. Mientras que en el grupo decimosegundo, ahí han quedado encuadrados los equipos de la Unión Deportiva Calpe B, el Fútbol Base Teulada B, el Club Deportivo Denia B, la Unión Deportiva Benissa B, el Benarbescu de Fútbol y el Club Esportivo Pedreguer. Estos equipos, como digo, tendrán como rivales equipos de la provincia alicantina. Pero hubiese sido quizás lo más deseado el haber podido juntar a todos nuestros equipos en un mismo grupo, porque esto daría mucho más emoción y sobre todo cobraría interés, a la vez que supondría una reducción en cuanto a gastos para estos equipos, la mayoría de ellos bastante humildes, porque los desplazamientos serían muy cercanos. Son los caprichos de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana a la hora de la confección de grupos, y ya lo saben, el 14 de septiembre comienza las competiciones ya en todas las categorías: Liga, Comunidad, Primera, Segunda y Tercera Regional, con esas salvedades. Recuerden, Pego B y Hondarense al grupo décimo, Calpe, Teulada, Denia, Benissa, Beniarbés y Pedreguer al grupo decimosegundo.
Gracias, Xavi. Estaremos pendientes de los resultados.
Hasta mañana, que iremos con la última hora de la nuestra Copa, primera competición oficial de la temporada.
Nos despedimos nosotros del informativo por hoy, mañana más, y seguimos actualizando los próximos boletines. Que pasen buena tarde.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.